Bon dia, passen 6 minuts de l'una del migdia, avui un minut, un més del que ens és habitual en aquesta hora del vermut. Avui una hora del vermut que, com ja els he presentat l'Alfonso Reig fa una estoneta, és una mica especial, una tertúlia electoral. Què vol dir això? Doncs que a l'estudi de Ràdio Falset m'acompanyen la Meritxell Cardona. Bon dia.
Bon dia.
Meritxell Cardona és regidora a Cornudella del Montsant i també és consellera comarcal.
Així mateix.
Del Priorat. I és la número 16 en les llistes de Convergència i Unió. També tenim el Jesús Torralba. Bon dia.
Bon dia.
Jesús Torralba és l'alcalde de Falset i és el número 11 de la llista del PSC. Al seu costat tenim a Joan Francesc Piqué. Bon dia.
Bon dia.
Joan Francesc Piqué és regidor de Marçà i vicepresident del Consell Comarcal i número 12 a la llista d'Esquerra Republicana. I al seu costat, el senyor Piqué té el senyor Pereira. Bon dia.
Hola, bon dia.
L'únic cap de llista d'aquesta tertúlia. Coses que passen. No passa res, senyor Pereira.
Ara, sóc encantat de la vida.
Ell, el senyor Pereira, ve de la Secuita i és el cap de llista per Tarragona de Solidaritat per la Independència. Ho he dit bé?
Perfecte. Solidaritat Catalana per la Independència.
Gràcies per la correcció. Al seu costat, al costat del senyor Pereira, tenim el senyor Mateu Vives.
Matías.
Matías, perdó. Vives, de iniciativa, a veure si ho dic bé.
Això vol dir que no
iniciativa
es pensa
Catalunya
votar
Vers.
Si no sap el nom. Iniciativa per Catalunya Vers, Esquerra Unida i Alternativa, i perquè no n'hi ha més.
És el primer suplent de la llista d'iniciativa de Tarragona. Esperàvem i ens havien comentat que teníem la presència de l'Alba Benedicto. No és que no ens agradi que estigui aquí, però resulta que l'Alba Benedicto és de Tivissa i ens feia certa il·lusió, doncs tindria algú de la comarca veïna. I en últim lloc,
la grip no perdona.
No perdona, li puc ben assegurar. I en darrer lloc, per això no menys important, tenim el Juan Alberto Blanco, número 2 de Ciudadanos, Partido para la Ciutadania. Bon dia.
Bon dia.
Juan Alberto B, de Roda de Barà.
Sí, exacte.
Li agraeixo molt els quilòmetres, sobretot en el dia que ens fa avui. Senyors, senyora, un esquema que gairebé repeteix sempre la tertúlia, cosa que hem de millorar. Els hem citat aquí. Això no és un debat, que quedi clar per vostès i per l'audiència. Aquí no anem amb temps acotats, és la tertúlia, veuran que el meu to és molt diferent i sobretot els oients de la nostra comarca ja saben que quan hi ha un debat el meu to canvia. O sigui que jo no aniré dient marcant-los-hi els temps, m'agradaria doncs que també m'ajudessin i compto amb la seva col·laboració per tal de que puguem tirar endavant aquesta tertúlia. M'agradaria sentir-los a tots, però també, i també m'agradaria, sobretot, que ens centréssim especialment en una perspectiva comarcal. Som una comarca petita en habitants, el que vol dir que també és petita en electors. Som 7.000 electors i difícilment els seus respectius cap de llista i presidenciables, els futurs presidents de la Generalitat i també presidents, com no, dels Priratins, ens passen a veure. Val a dir que al meu costat hi ha una cadira buida, que és la del representant del Partit Popular, no ha pogut vindre i excusar la seva presència, i tot i que esperàvem poder comptar amb la participació de les CUP, ja que és la llista que té més prioritats, la Junta Electoral no ens ho ha permès. Demano disculpes a la gent de la CUP, ja que ja ens havíem posat en contacte per tal de que estiguessin en aquest estudi de Ràdio Falset. Entrant en matèria, senyors, una campanya històrica. Tots estan en la llista. Com va la campanya? Pot començar qui vulgui. I no em diguin que no tenen res a dir, que ja porten una setmana en una campanya que tots els mitjans consideren d'històrica. Pel
tema que entrenem. Amb ganes de que s'acabi. És a dir, a veure, ara hem començat aquesta espiral de veure qui la diu més grossa, no? I des de fa uns dies estem assistint una mica a un espectacle, jo crec que groller i absolutament detestable, des de la perspectiva de quins són els qualificatius que s'utilitzen. És a dir, les campanyes han de servir per debatre idees, han de servir per incrementar el contacte amb l'electorat i no pas per tirar-se sobre determinats tipus d'afirmacions. I, per tant, un pensa que la campanya aquesta està sent exageradament llarga. Una mica el que em preocupa també, en funció de com va el debat, és si no serà excessivament llarga la legislatura que ve. I perquè també hem de veure en què se centra, diem-ne, aquesta legislatura, i des de la perspectiva d'Iniciativa per Catalunya, lògicament, el que voldríem és que es debatissin els temes reals, els temes que afecten a la ciutadania, i no pas la desqualificació permanent.
La resta? No em diguin que no tenen res per comentar. No, em costa de creure, la veritat.
Voleu ser respectuosos jo, sí, amb els companys.
Sí, jo és que pensava que comenci el senyor alcalde, no? Que,
per... No, no, aquí ve com a candidat.
No, no, aquí no.
La presentació senzillament era que els oients sabessin qui és.
Sí, però, a veure, en qualsevol cas jo estic d'acord amb el Matías. Vull dir, ja hem encetat un espectacle, que suposo que s'aturarà, esperem, el dia de reflexió, si més no. Però ja la precampanya d'aquest espectacle ja havia començat. Per tant, jo des de fa temps penso que els polítics, o els que d'una o altra manera estem dintre de l'aspecte o de l'àmbit polític, el que hem de ser és molt respectuosos amb tothom, sigui qui sigui i siguin les sigles que siguin. I això, desgraciadament, ja fa molt de temps que no és habitual. Per tant, falta que, o cal que algú digui no sé què perquè l'altre digui el contrari i, a més, hi afegeixi algo per ferir, per molestar o simplement per crear un bulo que vés a saber si és veritat o no és veritat, però bueno, calumnia que algo queda, que diu aquell, no? Per tant, en qualsevol cas, entenc que les formes, el fons també, per descomptat, però les formes s'han de mantenir sempre. I desgraciadament els polítics no ens tenen, els grans polítics, evidentment, no ens tenen acostumats amb aquesta qüestió.
Bueno, doncs des de Ciutadans estem d'acord que últimament hi ha un espectacle que l'únic que fa és que la gent miri cap a un altre puesto i el govern vol amagar la seva pèssima gestió econòmica. I llavors, des de Ciutadans, nosaltres el que volem és que hi hagi més convivència entre la gent, que el carrer, diguem-ne, l'ambient que es respira al carrer no és bo perquè hi ha massa crispació, i des de Ciutadans estem disposats a desplegar el nostre programa electoral per ajudar tots els catalans, que es sentin tant catalans com espanyols, a tirar endavant i a superar les dificultats econòmiques que té tota la gent. Que encara que quan mirem la tele veiem moltes banderes i molta gent cridant i tot això, s'ha de tindre un respecte per la ciutadania i abordar els temes que de veritat importen a la gent i no deixar de banda, però sí... Diguem-ne, les prioritats han de ser els ciutadans, no els territoris. Això diem des de Ciutadans.
Bueno, jo, si m'ho permeten, jo distingiria entre la campanya que es viu a nivell, diguéssim, nacional, de mitjans de comunicació, amb interferència sovint, a més des de fora de Catalunya, bàsicament des d'Espanya, que és veritat que pot produir moltes vegades una certa sensació de cansament, i la campanya que jo estic vivint en el dia a dia aquí a les comarques de Tarragona, no? Que jo crec que és una campanya que es desenvolupa amb un to prou correcte, que és una campanya en la que tenim l'oportunitat, doncs, els diferents partits de debatre les nostres propostes i de presentar les nostres propostes i de portar les nostres propostes, doncs, als diferents pobles i ciutats de la demarcació. I bé, jo com a mínim per ara, doncs, no en el que és la demarcació de Tarragona, jo crec que només he vist una sortida de to, i precisament, doncs, com que representant de Ciudadanos, el senyor Blanco, ha començat, doncs, amb un to, doncs, potser un pèl, doncs, més pujat que la resta, l'única sortida de to que he vist en tota la campanya aquí a la demarcació de Tarragona és precisament una pàgina de Facebook de l'agrupació de Ciudadanos de Vilaseca, en la qual feia ressò d'unes campanyes de boicot contra els productes catalans que corren a la xarxa. Bé, vam demanar, doncs, que reprovessin, que condemnessin immediatament una qüestió tan greu. No ho van fer, però a banda d'això, aquesta sortida de to, que a més, doncs, també és veritat que és una cosa d'una secció local, que tampoc no se li ha de donar més importància, però que demostra que en el fons l'espanyolisme, per molt que es posi la pell de xai durant la campanya electoral, doncs el llop de l'espanyolisme més intransigent continua amagat al darrere de certes propostes. Doncs bé, pel que si traiem aquesta excepció, ja li dic que és una excepció que en cap cas hauria de contaminar la campanya electoral, jo crec que a nivell de les nostres comarques la campanya està sent prou educada, prou respectuosa, prou interessant. Potser falta una mica més de debat de propostes, com seria desitjable, però en fi, tampoc no és una qüestió que em sembli massa... O sigui, tampoc és, ja dic, que la valoració que n'hagi de fer hores d'ara sigui precisament negativa.
Juan Alberto, per al·lusions.
Per al·lusions al senyor Albert Pereira, això que ha dit de Ciutadans de Vilaseca va fer-ho, que això va ser un error, que, diguem-ne, la direcció ja l'ha esmenat, ha fet una nota de premsa i ja està tot aclarit. Després, en el
un,
tema
un
de...
error repetit tres vegades, perquè estava penjat tres vegades coses de campanyes de boicots contra productes catalans.
Bueno, jo no estic d'acord amb el boicot als productes catalans. Després, vull dir-li una altra cosa. Això dels incidents que vostè diu que només n'hi ha hagut o un aquí a Tarragona, jo faig bastant carrer, diguem-ne. Faig bastant carrer, vaig amb la meva carpeta de Ciutadans i jo sé el que dic i la crispació està generalitzada per alguns sectors més radicals independentistes. No diré noms. I només volia dir-li això. Per les propostes, Ciutadans té moltes propostes i una que m'agrada bastant és que s'ha de reformar la democràcia. Des de Ciutadans proposem una nova llei electoral que inclogui l'obligatorietat d'eleccions primàries a tots els partits, llistes obertes i limitació de mandats, i que tots els vots tinguin el mateix valor i que els vots en blanc siguin representats per escons buits. A veure que, quines propostes escolto jo dels altres partits per aquí.
Primer, potser hauríem d'acabar els altres d'expressar sí.
bueno,
el nostre
ja,
torn.
Ja he llançat, a veure si després per aquest tema podem rascar alguna
cosa. Mira, jo, si em permets, sí, Quico, jo el que voldria, d'alguna manera, com a representant de Convergència i Unió, és manifestar la meva il·lusió en veure la gent entregada a la nostra circumscripció. Estem portant endavant actes multitudinaris on veiem a la gent il·lusionada, amb moltes ganes de fer història, i això els membres de la candidatura ens fa treballar encara més fort perquè el que volem és lluitar pel nostre país. Aquí a Tarragona doncs, tenim una sèrie de persones doncs, que pertanyen a tot arreu del territori, tenim representació de les Terres de l'Ebre, tenim persones del Camp de Tarragona, tenim part que són pertanyen a Convergència, altres que pertanyen a Unió, és tot una amalgama de persones que contemplen totes les perspectives doncs, de la població. A part d'això, veiem que es mereix l'ocasió, el fet de que sigui una oportunitat històrica de fer història en el nostre país, doncs aquest esforç que, com molt bé s'està dient aquests dies, poden ser les eleccions de la nostra vida.
Bueno, per últim, ja em toca a mi, el Quico, d'Esquerra Republicana, representant d'Esquerra Republicana. Aviam. Jo estic vivint una mica la campanya de la nostra comarca, no estic vivint ni la campanya a nivell de província ni a nivell de Catalunya. Jo la veig que la gent té il·lusió perquè ha arribat un moment que la gent el que hem de tindre és il·lusió. Il·lusió perquè la il·lusió que sempre hem tingut el nostre grup per tirar endavant una independència al nostre país, que ara s'hi ha apuntat algú més que ho hagués pogut fer abans, sí, però bueno, si s'hi han apuntat i ho fan amb bona fe, endavant. I el que esperem és que aquest país pugui tirar endavant, perquè la veritat, en aquest moment, jo el que veig és que estem a la puta ruïna. Si no fem alguna cosa, arribarà un moment que la gent jove d'aquest país tornarem a fa, diria, com a mínim 25 anys enrere.
Mm-hmm. Bueno, veig que ja ens... Si no, Torlapan, anava a dir alguna cosa?
No, però bueno, aprofito, ja que em dones la paraula.
No, res, una cosa molt breu. M'agrada perquè hem llançat el primer tema i hem parlat tots, almenys. No hi ha ningú que no hagi dit la seva. Espero que continuem mantenint aquest to al llarg de la tertúlia. Senyor Torralba.
A veure, des de l'inici estem parlant de la campanya. El senyor Pereira diu que aquí, a les comarques de Tarragona, doncs, bueno, el tema ha anat bastant controlat. Però hi ha una qüestió, i és de que l'atenció no la traslladen als mitjans de Tarragona, l'atenció es traslladen a altres mitjans i la campanya és una campanya molt oberta que surt de Catalunya, evidentment, que participa en gent de fora de Catalunya i que a més pues, encenen moltes vegades o posen gasolina a un foquet que tenim mig encès. Per tant, jo diria que efectivament, jo crec que sí que hi ha atenció, i l'atenció segurament no està originada aquí, a prop, està originada segurament fora, i aquí, a més, caiem amb la trampa i contestem amb més tensió, i això el que està generant és encara una situació de crispació més gran. El que la gent està il·lusionada? Pues segurament sí, perquè quan algú intenta vendre solucions amb una sola cosa, que es diu independència, i toca els sentiments de la gent, naturalment que està il·lusionada, naturalment que sí. Però és que em temo que en el moment en què això pogués ser una realitat, i no estic en contra, estic a favor de la independència, ho dic així de clar, però no en aquest moment. S'han de solucionar moltíssimes coses abans. Vull dir, el poder fer un debat tranquil i serè sobre la independència es pot fer en el moment en què la situació de la gent sigui una situació més adequada, en què no hi hagi un nivell d'atur com el que tenim en aquests moments. El que la gent no la fotin fora de casa seva i no tingui possibilitat de tenir un habitatge digne. Evidentment que sí, però quan toquem els sentiments, naturalment la gent, clar que ens il·lusionem, sobretot quan sentim allò que ens agrada, allò que il·lusionem tots, i naturalment que sí, però si sortim al carrer el dia següent, quan efectivament, si això és possible, tornem a tenir els mateixos problemes. Mireu, ahir sortia una estadística en què la Unió Europea ha entrat en recessió en aquest darrer trimestre, i hi ha països tan importants que han entrat en recessió com Holanda, Bèlgica i d'altres. I als alemanys els hi passarà tres coses el mateix d'aquí no res, perquè van créixer un 0,2. Per tant, el fet de tenir independència no significa automàticament solucionar tots els problemes de la ciutadania d'una forma immediata. I això és el que em temo que moltes vegades s'interpreta amb, bueno, doncs amb aquesta il·lusió que alguns diuen que Catalunya ha de ser independent i, per tant, aquesta serà la solució a tots els nostres problemes.
Hi ha il·lusions una mica. Jo penso que la il·lusió només faltaria que en aquest moment no tinguéssim il·lusió. Ja podríem agafar i jo no entenc les paraules aquestes de que no tinguem il·lusió. És que si en aquest moment mostreuen...
Ningú ho ha dit, això, eh?
Jo he interpretat.
Jo no ho he dit.
Pues jo ho he interpretat.
Dic que la gent s'ha il·lusionat.
Fins ara anàvem bé, senyors.
Disculpeu, doncs no volia dir això. No vull dir que la gent no tingui il·lusió. Evidentment que sí. Però la il·lusió, en aquest moment, crec que és fictícia, no és real.
Bueno, fictícia, aviam...
És una opinió,
Bueno, vale, és una opinió teva, però jo penso que si la gent en aquests moments no tenim il·lusió per algo, perquè tenim il·lusió? Per què? Perquè la meva filla està estudiant en aquest moment i està acabant una carrera i no sabran anar demà. Amb l'altre fill que tinc, que té 15 anys, que està estudiant, i jo sé, i ho veig, jo tinc la sort de que sóc funcionari, però jo veig la il·lusió, la gent que vas pel carrer, vas pel poble, te veus gent, bueno, tu deus veure aquí Falset, jo ho veig a Marçà, que al bar te trobes un munt de gent jove sense saber què fer, si els hi treus aquesta il·lusió que hi ha en aquest moment, a què els hi hem de dir? A què els hi hem de solucionar? Hem d'esperar, hem de solucionar coses. Amb què? Quines coses hem de solucionar? La reforma que ha fet el Rajoy és una bona solució. Els 260.000 parats més que hi ha des de que hi ha el govern de Convergència aquí a Catalunya, això és una il·lusió, no? Hem de buscar algo i en aquest moment la il·lusió nostra, la il·lusió d'aquest país, ha de ser que arribem a una independència. Que anirà bé o anirà malament? Jo estic convençut de que anirà bé, però bueno, ens podem equivocar perquè no serem naltros els que, bueno, jo penso que ens podríem equivocar, a la millor sí, però jo no ho crec que ens equivoquem.
Meritxell?
Sí. A veure, el programa de Convergència i Unió, en aquest cas, no es limita només a la independència. El fet de crear unes estructures d'estat...
No diu res d'independència, que és diferent,
no.
Senyora
Home,
Tardona.
A veure, estem parlant de la creació d'unes estructures d'estat, vostè mateix, què és el que vol dir? A veure, la independència és molt més que només parlar d'un fet de separació. La independència implica una sèrie d'aspectes de reforma del nostre país, començant doncs, per les primeres necessitats, que són la de creació d'ocupació i de solucionar tots els temes de benestar social. Començant per aquí i continuant pel tema de l'ensenyament, de la sanitat, que com vostè diu doncs, són temes doncs, que són de primera necessitat, penseu que amb totes les retallades que s'han hagut de fer, que ningú es complau d'haver-les fet perquè és un fet duríssim que estem patint tots, són la conseqüència d'intentar portar-lo davant el país. A veure, jo... Pensi que a part de ser consellera comarcal, també pertanyo a altres òrgans de dins del partit. I puc parlar més directament doncs, amb consellers, com per exemple la consellera Rigau, que està realitzant una tasca importantíssima amb tot el que és la recuperació de molts estudiants que estan amb el fracàs escolar. S'estan començant a veure les primeres millores. Estem vivint com la inversió en estudis dels nostres joves, com parlaves molt bé, Quico, dels teus fills. Per un país és importantíssima, però estem veient com tenen que marxar fora per formar-se. Això és una realitat que cap de nosaltres ens agrada. La nostra estructura de país està formada per unes famílies intensament unides. No és com als Estats Units, que allí quan un fa els 18 anys marxa a estudiar fora i allí es queda. Nosaltres no, nosaltres volem els fills que vinguin a dinar cada dissabte o cada diumenge a casa. No ens agrada veure'ls a Alemanya o als Estats Units. Què passa aquí? Doncs que pels moments que estem vivint, potser ara és una oportunitat perquè aquestes persones, aquests estudiants, acabin de formar-se a l'estranger, acabin d'agafar experiència, que en situacions que hi ha hagut de més bonància també ho han fet, i llavors puguin tornar fent d'ambaixadors del nostre
Mira,
país.
Mira, jo parlaria de fets reals. La meva filla... És...
Breu, Quico, que el torn de paraula el senyor Pereira.
Sí, Albert. La meva filla va començar estudiant a la universitat i pagava 700 euros.
Sí, sí.
Enguany n'ha pagat 3.000.
Sí, sí.
Eh? A veure, com, jo no m'ho puc permetre, però ho no. faig.
Miri, pensi que
I fa dos anys que estàvem en Convergència,
en les quals les primeres partides...
El tema de benestar social, ja ho saps, jo estic al Consell Comarcal, ja ho saps com anem. El tema de les escoles, ja ho saps com anem. Cada vegada més agrupació de crios a les aules i menys mestres. Critiquen el tripartit, però aquells almenys van fer escoles.
Però llavors... escoles que ara estan buides.
Estan buides perquè les esteu tancant.
Perquè no hi ha prou diners per portar-les endavant. Són insostenibles el fet que n'hi hagin escoles a mig obrir.
Perquè no sabeu governar.
Estan a mig obrir. Jo crec que potser hem de ser realistes i tocar de peus a terra i veure quines són les possibilitats.
Senyora Cardona, senyor Pereira, el seu torn, que s'ha estat esperant una estoneta i s'esperen, a més, el senyor Vives i el senyor Blanco. Faci, eh?
Veiem... Mireu, és que s'han dit moltes coses i per tant doncs, no sé si arribaré a tocar-les totes i com que bé, en definitiva suposo que podrem continuar parlant doncs ja les anirem tocant a poc a poc. No? A mi el que em fa, el que m'agrada d'aquesta campanya i per això he dit que jo no tenia un mal sentiment és, per exemple, doncs, ahir, no? que tornant d'Alcover de fer un míting en què ens van convidar a sopar, i, doncs, vaig arribar al meu poble i em vaig trobar doncs, quatre militants de Solidaritat de Tarragona encartellant el meu poble. No? A mi la il·lusió és això, és la il·lusió que veia amb la gent de base, amb la gent que fa política, amb la gent que està il·lusionada, amb la gent que vol doncs, que la seva força política tregui... Per mi la política real és aquesta, la de la gent que no en viu, la de la gent que s'ho creu de veritat, jo no dic que tothom no s'ho cregui, però... I aquesta, i jo continuo veient, o jo veig, i jo veig molt específicament en la meva força política, i suposo que també en altres, a gent doncs, que viu doncs, un esperit que potser fa uns anys s'havia deixat enrere. O sigui, per exemple, els actes de solidaritat catalana per la independència ens hi estem trobant que no ve només allò claca per aplaudir i per sortir per la tele, sinó que venen molts ciutadans a informar-se, ciutadans que, a més, doncs, com que hi ha una diversitat d'opcions independentistes en aquestes eleccions, potser no tenen clar a quina han de votar, i que doncs, poden sortir més o menys convençuts, però que recuperen una mica allò de l'esperit aquell de la transició, que dels que som aquí, possiblement el Matí és el que el deu conèixer més bé, que anàveu pels pobles i la gent venia realment a informar-se, i que els mítings, que els actes electorals eren això, no una cosa muntada perquè sortigués per la tele en la càpsula corresponent del Telenotícies, molt més llarga per uns i molt més escueta i que quasi que si et descuides no la veus pels altres, i que quedés bé i que ja fins i tot hi ha els partits grans ja es graven ells mateixos i editen les imatges i ja no permeten ni que tan sols que la tele hi vagi, no fos cas que ensenyessin algun racó que està buit o algun gest del candidat que no els hi agrada. No? La il·lusió la veia per aquí i la preocupació doncs la veia en moltes de les coses que s'han dit. Amb la crisi, deia el senyor Torralba, Holanda, Bèlgica, no sé què, han entrat en recessió. L'estat espanyol ja és el segon any consecutiu que està en recessió i el túnel no s'acaba i al damunt ara hem tingut una pujada de l'IPC brutal, perquè com a mínim quan hi ha crisi i desacceleració econòmica i baixada del consum i aquestes coses, i el senyor Vives és economista, dius com a mínim els preus tendeixen a no pujar tant. Doncs no, quan ja s'afegeix al damunt una pujada de preus en tot això és que l'empobriment de la població que estem de les classes populars i mitjanes escanyades a impostos, escanyades a taxes com les taxes universitàries que deia l'amic Quico, el senyor Piqué, i al damunt amb retallades de salaris, amb atur galopant i al damunt amb pujades de sous. Bé, és que clar, per això la situació... Fa uns quants anys, quan fèiem... Jo que ja fa uns quants anys que faig política també, quan veníem a comarques com el Priorat o les Terres de l'Ebre deien no, l'objectiu és que la gent jove pugui treballar aquí, a la seva comarca, al Priorat, que no hagi de marxar. No, ara ja l'objectiu és que la gent jove no li passi el que li passa, doncs, i ho l'esmento sovint als actes, perquè és un cas absolutament real i que en un acte de precampanya encara, el que li passa, doncs, al meu company Joan Català del Vendrell, que té dos fills de 26 anys, bessons, jo m'hi sento identificat perquè jo també tinc bessones, són més petites, que i un el té a Alemanya i l'altre a Nova Zelanda, i que no veu la perspectiva de que tornin, perquè no veu la perspectiva de que es puguin fer un projecte de vida, ja no al Vendrell, o a Tarragona, o a Reus, o a Barcelona, o al seu país, i que diu, i ho deia, no sé qui ho deia, que aquí estem acostumats, doncs, a que el nucli familiar, a la família, doncs, extensa, i no només... I que em deia, amb un punt d'emoció, diu, tinc la sensació que no veure créixer els meus nets. Jo crec que és tot això el que hem de revertir. I amb tot això hi acabo, la independència no és la solució immediata. L'endemà de ser independents, senyor Torralba, no lligarem els gossos en llangonisses. Però és indiscutible que ens permetria afrontar tots aquests problemes i tots aquests reptes des d'una molt millor posició. Això jo crec que, com va dir l'economista aquell, el tal senyor Tepper, que surt al programa del Jaume Barberà, diu, escolti'm, diu, a mi la independència de Catalunya m'importa un rave. Diu, de fet és anglès criat a Madrid, imagini's. Diu, però dir que Catalunya econòmicament no seria viable és d'imbècils. Doncs una mica això.
Per al·lusions, senyor Torralba, molt breument, si no passarem al senyor Vives.
No, a veure, això...
Amb tota la simpatia, eh?
No,
s'ha adreçat a ell.
És mútua la simpatia. En qualsevol cas, pensem una cosa, vull dir, això de que és indiscutible una afirmació tan rotunda, jo no li puc acceptar, perquè en qualsevol cas són opinions i hi ha estudis...
Són dades, senyor Torralba.
Jo no he volgut interrompre abans, però, per exemple, potser alguna de les escoles que estan buides... que vostè feia referència abans, es podien pagar amb els 170 milions de l'impost de successions anual que es va anul·lar al cap de 4 o 5 mesos d'entrar al govern. Per tant, a veure, evidentment...
I amb
evidentment,
els 6 milions que paguem diàriament d'interessos cada dia que aixequem la persiana, també.
M'agradaria acabar després amb l'increment del 70% dels impostos de l'ACA, amb la venda d'aigües Ter Llobregat... és a dir, és evident que hi ha una dificultat econòmica, però hem de ser coherents, i si demanem un esforç a la gent, també l'hem de fer nosaltres. I si hi ha una promesa electoral que a mi em sembla perfecta, bueno, hi ha 4 anys de legislatura i es pot aplicar perfectament. I si no, doncs igual que s'està fent, el que s'està fent, que no estava dintre de la campanya electoral absolutament de ningú, doncs reconèixer que avui per avui determinat tipus d'impostos no es poden suprimir. I per tant, a mi penso que, igual que fan altres qüestions, això no se'ls tindria de caure res absolutament a terra. Però per acabar amb el que vostè deia, és evident que són dades per un costat i dades per l'altre que diuen el contrari. I a la gent se'ls ha d'explicar amb què i per què serien viables en aquest moment. I en aquest moment ho dubto, i ho dubto moltíssim, per el que he dit abans, perquè hi ha països amb molta més solera democràtica i amb molt de temps d'independència que ho estan passant tan malament com nosaltres.
Si volen, després hi tornem, senyor Vives, tot sí. I que ja fa bastanta estona
que
torni a parar-la.
I ara començava a saber greu i tot.
Però...
eh?
A veure, no, jo celebro que el debat es situï ja l'endemà de la independència, no? Però aquí no hi som, eh? Aquí no hi som. És a dir, el que es discuteix en aquestes eleccions en relació amb aquest tema és si hi haurà voluntat de convocar o no convocar una consulta popular que pugui o que permeti al poble de Catalunya decidir quin vol que sigui el seu futur. I això és el que es juga. En parlarem de tot això de la independència d'aquí una temporada segurament, perquè jo estic convençut que entre Convergència i Unió, entre les forces sobiranistes i les que a més s'hi suma Iniciativa per Catalunya Verds, sumarem més de 90 diputats i per tant la consulta es farà. I després ja parlarem de què passa amb l'independència o no amb l'independència, perquè el problema no és aquest. El problema són les polítiques d'austeritat. I, per tant, en aquest moment el que s'ha de discutir és si el dia 25 de novembre, el 26, més ben dit, seguirem amb aquestes polítiques i seguirem passant d'aules de 25 alumnes a 40 i seguirem retallant sanitat i seguirem retallant totes aquestes coses. Al marge de qui estigui aplicant aquestes polítiques, al marge de qui ho estigui aplicant, perquè aquestes polítiques ens porten al desastre. I l'experiència aquí a la taula s'han posat diversos exemples que jo crec que són palesos i que ningú pot obviar i per tant tots sabem cap on va això, no només a Catalunya, no només a Espanya. Era independent el senyor Papandreu quan va decidir convocar a Grècia un referèndum per consultar si la política que li imposava la Unió Europea s'havia d'aplicar o no, i el van destituir. Era independentista el senyor Berlusconi, quan va arribar i va dir, sí, i tant si aplicaré això que m'està dient la Merkel. I el van cessar, els homes de negre, i el van fer plegar. Berlusconi està molt allunyat de les simpaties d'Iniciativa per Catalunya, evidentment, eh? Però destituir un president escollit democràticament en nom de no sé què, en nom de les polítiques d'austeritat, això no porta enlloc. Mira, aquí tenim una situació molt curiosa. Hi ha una sèrie de formacions polítiques a una sèrie de països que volem construir Europa, que volem construir els Estats Units d'Europa. Hi ha una senyora que es diu Angela Merkel que vol dominar Europa, i això és diferent. I cada vegada que Alemanya ha intentat dominar Europa hem acabat molt malament. I per tant, això sumat a les polítiques de crispació que es deien aquí, les polítiques d'austeritat que porten a la crispació, jo crec que és on hem de situar una mica el debat. Nosaltres no estem en aquesta línia. Hem estat al llarg d'aquests dos anys al costat de la gent que desnonaven de casa seva, hem estat fent front a les retallades sanitàries, hem estat proposant alternatives, algunes les compartíem amb el Jesús ara fa un moment, però aterrant a les nostres comarques, nosaltres creiem que aquí hi ha tres aspectes bàsics que cal cuidar. Un, tot allò que tingui a veure amb el sector agroalimentari ho hem de definir com un sector inequívocament estratègic, tant des del punt de vista econòmic global com des del punt de vista de creació d'ocupació. Tot el que tingui a veure amb el clúster químic del voltant de la ciutat de Tarragona o del camp de Tarragona pròpiament dit, seria una segona gran pota. I tot allò que tingui a veure amb un turisme de qualitat seria la tercera pota. I fixem-nos bé, si això ho compartíssim, m'agradaria veure si ho compartim o no, resultaria que el Priorat està situat en dos d'aquests terrenys. I per tant, que aquesta comarca que el nostre insigne moderador quan començava deia que només som 7.000 electors, només som 7.000 electors, resulta que se situa des del punt de vista estratègic en dues de les potes que ens poden permetre generar una certa ocupació sempre i quan des del govern hi hagin polítiques més expansives. Si això hi suméssim el paper de la Universitat Rovira i Virgili, jo crec que podríem avançar molt i que, mirin, si segueixen aquestes polítiques, ja acabo. Jo crec que s'imposarà necessàriament, governi qui governi, la necessitat d'uns, en el seu dia van ser uns pactes de la Moncloa, segurament seran uns pactes de la plaça Sant Jaume I, però hi hauran de ser. Hi hauran de ser, és a dir, o aquí fan pinya tothom amb la situació econòmica, és a dir, si en aquest moment el volum de parats que tenim, les 250.000 llars de Catalunya on no treballa ningú, si això no és un estat d'emergència, com per arromangar-se tots plegats a intentar treure aquesta situació del lloc on està, doncs no sé quina situació d'emergència hem d'esperar. I és per això que nosaltres, des de Iniciativa, que estem en el bloc dels que volem la consulta i que estem en el bloc dels que pensem que Catalunya ha de ser subjecte polític propi i, per tant, tenir un estat propi. I després ja veurem si Espanya s'hi posa bé, si ens sentem a la taula a parlar o no, però d'igual a igual, no masells, no sotmesos com ara, això ja ho discutirem, el dia de demà, però si la volem és per canviar les polítiques, no per fer seguidisme de les actuals.
Abans de donar la paraula a Juan Alberto, recordo que a aquesta hora del vermut tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. Avui tenim uns convidats força especials que estan donant molt joc en aquesta tertúlia i trobo que és una oportunitat única, almenys per tindre una bona part dels candidats, sobretot de la nostra comarca. A veure si els oients en fan cas. I els dic, i els avanço, que costa una miqueta. Juan Alberto.
Bueno, s'ha parlat molt avui aquí, i des de Ciutadans pensem que una casa s'ha de començar des dels fonaments, diguem-ne. Aquí s'ha parlat de retallades, s'ha parlat de moltes coses, i des de Ciutadans pensem que totes aquestes retallades que s'estan fent en sanitat, educació i serveis socials, l'únic que han aconseguit és desmuntar l'estat del benestar. I des de Ciutadans pensem que hi ha, diguem-ne, administració supèrflua aquí a Catalunya, que no ara mateix podem, diguem-ne, passar sense ella. Posar un exemple, els consells comarcals, les diputacions, són, diguem-ne, estructures que podem prescindir d'elles i dedicar tots aquests recursos que ens estalviem, diguem-ne, en la salut i l'educació, que són uns pilars bàsics per a una societat. També volia dir una cosa. Ciutadans està molt per la labor de fer reformes democràtiques. Proposem la nova llei electoral que inclogui l'obligatorietat de realitzar eleccions primàries, que ja heu dit abans, en tots els partits, i llistes obertes, amb limitació de mandats i publicació de les comptes i prohibició de condonacions de deutes dels partits per part de les entitats bancàries. La democràcia ha de començar des de baix, creiem, des de Ciutadans. Ficar, després fer arreglos i coses, pot sortir bé, pot sortir malament. Però uns bons fonaments, diguem-ne, donarien millors resultats. També tenim el tema de la convivència i de la seguretat. La convivència i la seguretat són pilars de la nostra societat. I aquí, en el territori, els ciutadans tenim drets i obligacions. I tots les hem de complir. Per tant, Ciutadans demana a la gent, diguem-ne, que la convivència i la seguretat facin un esforç, diguem-ne, perquè tot vagi harmoniós i el dia 26 podem sortir al carrer tots orgullosos del que hagi sortit del Parlament de Catalunya i tirar endavant aquesta terra com puguem, diguem-ne, sense mirar el que fa l'altre, sense dir el tu més i tu més i tot això que estem acostumats a escoltar últimament. I diguem-ne, ara m'està dient que passem a les trucades.
Tenim una trucada. Sí,
vale, passem.
Si no, si vols acabar,
sí.
Ràpidament.
No, passa a les trucades, que la gent digui la seva veu.
Bon dia, amb qui parlem?
Bon dia. Per començar.
Jo, amb qui parlem?
Amb el Gaspar Pellejà Montaner.
Digui'm, senyor Gaspar.
Jo, aquesta setmana, al meu poble, Falset, he viscut tres actes molt macos. Un ple a l'Ajuntament i dos actes culturals polítics molt macos. I el que jo vull és que no perdem aquest dret a poder parlar, a poder demanar la paraula i que les autoritats que tenen l'obligació d'escoltar el poble ens escoltin. Perquè penseu, tots els que sou aquí, amb tot el respecte per tots, perquè a mi m'agrada la democràcia, que democràcia vol dir que tots hem de ser igual. Tots teniu l'obligació de defensar els interessos dels ciutadans, els interessos del poble, perquè els governs que no defensen els interessos dels seus conciutadans no es mereixen ni mitja hora de respirar del poder. Perquè aquesta gran vergonya que passa a Síria, si hi hagués una mica de dignitat, això no passaria. I el que falta és dignitat. I el poble reclama dignitat.
Gaspar, anem justos de temps i encara tenim algun tema. Si pogués anar acabant, li agrairia molt.
Però doncs, ara que m'has trencat, doncs ara serà més llarg.
O no. Ja l'aviso i li dic amb tot el respecte del món.
Acabàvem,
Acabi, però li demano brevetat.
Jo els desitjo a tots coneixement i que tots a una, amb les vostres diferències, però a una, no es baralleu, perquè jo em recorda de la Guerra Civil i no hi vull tornar. Tots som jovens, jo ho vaig viure tot. A veure si entre tots teniu coneixement i lucheu pel bé del poble. Una abraçada a tots, a tots.
Gràcies, Gaspar. Gràcies. Veu com ho ha fet breu?
Voldria respondre al senyor Gaspar. Bueno, aquests dies estem fent toms pel Priorat, estic parlant amb la gent gran, com el senyor Gaspar, que em sembla que ho deu ser per la veu.
Sí, i no,
exacte,
tant,
no... I us posaré un cas. Jo l'altre dia, amb Masroig concretament, després d'un acte electoral, va adreçar-se a mi un senyor i em va dir que ell tenia 89 anys, que havia nascut amb la República, que després havia viscut doncs, la Guerra Civil, després la seva família havien sigut plenament republicans i n'havien patit les conseqüències, i que fins a dia d'avui doncs, el seu cor havia estat amb la República, amb el partit d'Esquerra Republicana concretament. No? I em demanava què he de fer ara. Jo el que no vaig pretendre en cap moment amb aquest senyor és donar-li un consell, donar-li a dir, ha de votar això. Jo li vaig dir que escoltés el seu cor, que mirés quina era la realitat que se li estava presentant aquí al davant, i jo davant de tot sóc persona. Jo sóc regidora del meu poble, estic al Consell Comarcal i trepitjo els carrers cada dia. Els organismes de direcció del poble, diguéssim, des d'ajuntaments, les estructures d'estat com els Consells Comarcals, que aquí el company Juan Alberto doncs, consideren que haurien d'estar eliminats, jo crec que precisament són els que estan més en contacte amb la gent del poble i són els més necessaris. Amb aquestes darreres lleis que s'estan aprovant des de Madrid, com aquests últims decrets llei que s'estan reduint el número de regidors, que tots sabeu que en els pobles no cobrem els regidors, que més aviat fem una feina de grup i que el que hauria de fer-se és augmentar-se la gent que participi en el govern local i no reduir-se, crec que és la manera d'arribar a la gent i que ens puguin transmetre doncs, totes les seves necessitats, a part de que estem convivint amb ells i podem en el dia a dia observar quines són les seves mancances, que també són les nostres, perquè al cap i a la fi jo visc en un poble de 1.000 habitants, que és del Priorat, i tinc els mateixos problemes que tots els votants dels quals jo els estic demanant el vot. És a dir, compartim el mateix, les mateixes necessitats.
Juan Alberto, bueno, per al·lusions?
En al·lusions a això del tema dels Consells Comarcals, des de Ciutadans els volem eliminar, tant com les diputacions, perquè pensem que els ajuntaments han d'estar més a prop de la gent. No tindrà estructures polítiques una sobre l'altra i al final, des d'un ciutadà des del carrer fins a arribar al president de la Generalitat, resulta que té com 5 o 6 nivells administratius que a la fi al cap, en la situació econòmica que estem, jo crec que són un gasto de calés més que un servei. Des de Ciutadans, més que per al·lusions, apostem per la proximitat dels ajuntaments a les persones, que és, diguem-ne, per nosaltres la nostra prioritat ara.
El senyor Pereira demanava la paraula, després el Francesc Piqué.
Sí, jo crec que hi ha alguns discursos que bé, estan molt pensats a vegades des de Barcelona, des de les grans ciutats. Demanar que els ajuntaments estiguin propers als ciutadans en una comarca com el Priorat, francament, jo crec que és una cosa que demostra que el coneixement del territori no és precisament massa profunda. Jo no sóc del Priorat, bé que ho sabeu, però també alguns de vosaltres sabeu que fa molts anys que m'hi passejo, que conec la realitat d'aquesta comarca i dels seus pobles i que efectivament doncs, sempre en la meva activitat política, ja quan vaig estar a l'administració, doncs, l'he tingut molt en compte, no? I que efectivament el que sí que hi hauria d'haver és que Catalunya pogués decidir lliurement la seva organització territorial i llavors ens trobaríem que hi ha consells comarcals que possiblement és absurd que existeixin, com per exemple, jo què sé, el Consell Comarcal del Barcelonès, per dir alguna cosa, i en canvi n'hi ha d'altres que tenen tota la lògica del món perquè fan una funció de reequilibri territorial, de mancomunació de serveis entre els ajuntaments petits, etc, que són absolutament necessaris, com és el cas del Priorat, no? Dit això, que també és fruit de la meva experiència, alguns de vosaltres veu que jo vaig ser alcalde del meu poble, etc, d'un poble de 1.500 habitants, on la proximitat de l'Ajuntament a la gent és tal que quan surts per la porta de l'Ajuntament la gent directament t'interpel·la i et diu, vull dir que no cal que t'aproximis més perquè és que ja hi ets, diguéssim, no? No, més proper és impossible. Doncs fer alguna referència amb algunes coses, no? Aquí s'ha de parlar de que en realitat no hi ha avui en dia països completament independents, no? I de fet s'ha esmentat, no? El cas de quan el primer ministre de Grècia o d'un estat tan important com Itàlia, que està fins i tot al G7, el dels 7 països més rics del món, es va veure obligat a dimitir, efectivament. Doncs els països han assumit, els estats han assumit voluntàriament, sobiranament, uns compromisos que fan que, si aquests compromisos no es compleixen, que si s'escapen del que aquests organismes internacionals doncs, dictaminen, doncs les pressions polítiques arribin fins al punt de fer caure primers ministres com el senyor Papandreou o el senyor Berlusconi, que d'altra banda tinc claríssim, Matías, quan l'has anomenat de moment m'he posat així una mica, però que està a les antípodes teves i meves també i de la majoria dels que som aquí. Però que en qualsevol cas doncs, assumeixen voluntàriament unes obligacions. I mirin, jo els hi posaré algunes comparacions, no? En aquests moments el dèficit fiscal oficial de la Generalitat, i jo no faig servir mai dades de solidaritat, sempre procuro fer servir dades del Departament d'Economia o fins i tot del Ministeri d'Economia i Hisenda, no? Se situa entre els 16 i els 17.000 milions d'euros anuals, entre el 8 i el 9% del producte interior brut, o, segons dades del mateix Departament d'Economia, el 43% dels impostos que paguem els catalans, el 43%, o sigui, gairebé la meitat dels impostos que paguem els catalans marxen de Catalunya cap a Espanya i no tornen. Clar, qualsevol de la gent que ens estigui escoltant, del Priorat o de qualsevol altra comarca, pot entendre que si té un petit negoci, una botiga, que cada vespre li vinguessin a prendre el 43% del que guanya, doncs clar, no és que afrontis el futur amb una mà lligada a l'esquena, és que amb les dues mans i amb un peu lligats a l'esquena. I clar, i que per tant, jo crec que si això ho comparem, aproximadament per l'economia de Catalunya hauria de cooperar amb un... hi ha estudis fets sobre els 1.000 milions d'euros, posa una mica més, anuals a la Unió Europea. O sigui, Catalunya seria un país contribuent net de la Unió Europea. Clar, si això ho compares amb els 16-17 mil milions que actualment, sense que ho puguis decidir sobiranament, a més, se'n van cap a Espanya i no tornes, clar, per això és molt més difícil, i jo estic d'acord, i a mi em sap greu, i jo sóc usuari de la sanitat pública i de l'educació pública, i em sap un greu tremendo veure el que està passant i el desmantellament que hi està havent. I crec que es podria fer d'una altra manera, i crec que el govern equivoca les prioritats. Però, acabo,
sí,
el conjunt
trucada,
de retallades sisplau. Que s'han implantat durant aquests dos anys a Catalunya pugen a 5.000 milions d'euros, aproximadament. El dèficit fiscal d'un any sol és més del triple d'això. Per tant, reflexionem tot plegat si quina seria la millor manera per afrontar doncs, totes aquestes situacions.
Abans de passar al Francesc Piqué, tenim una altra trucada. Bon dia, qui parlem?
Hola, mira, sóc la Joan.
Digue'm, Joan.
Jo no voldria que se'm fadés ningú dels que sou aquí. No? Ja comprenc que tots aneu pues, als últims puestos i fiqueu voluntat, però claro, com hem arribat aquí? Que uns fills no puguin trobar feina quan treballen, que els bancs mos prenguin els pisos, m'entens? Vull dir, qui manava? Els partits polítics, han ficat en alguna gestió? Tots, aquí hi ha tots, l'esquerra, no perquè abans manava el tripartit, aquí són tots, vull dir, no se'n salva cap. Vull dir, com hem arribat aquí, tota aquesta gestió mal feta? Vale? I ara tots són, volem això, volem allò, 30 anys per fer el federalisme, ara es decanten que volen treure el federalisme, els altres, tota la vida, volem ser independents amb la bandera, i mai hem fet res. I els altres, doncs bueno, molts no han pogut perquè, com que eren minoritaris, no podien fer res, no? Però, claro, com hem arribat amb això? Expliqueu-me, és que vull dir que m'ho expliqueu. Claro, els bancs han fet el que han volgut. Han donat calés, un paio que guanyava 1.000 euros i donaven 300.000, que volien enganyar la gent, el govern ha fet res, el Banc Central ha fet res, no ha fotut res, i ara la culpa resulta que ara hem de fer de tot. A veure si m'ho expliqueu això una miqueta entre tots. Vale? Adéu.
Bueno, tenim un nou tema damunt de la taula. Ens quedaven dues paraules donades del senyor Piqué i el senyor Torralba, si volem fer referència breument a l'anterior, si no entraríem en aquest tema, com hem arribat fins aquí?
Bueno, jo el que volia comentar era el Joan Albert, el tema dels Consells Comarcals. Jo en aquest moment soc vicepresident del Consell Comarcal. Jo en tenia, bueno, és que clar, m'ha pres una mica la paraula el meu company de solidaritat, però jo ho tinc molt clar, jo sé que el barcelonès, el Consell Comarcal, el que fa és pagar la llum de les rondes.
De les rondes, sí, el manteniment.
Vull dir, aviam, jo entenc que aquest Consell Comarcal no té cap funció, perquè el que fa és això.
Bueno, s'hauria de revisar, diguem-ne,
sí.
Perquè no hi ha,
home, però
no hi ha calés.
Jo el que no entenc és que comarques com la nostra, com el Priorat, que cada dia tens gent, la majoria de gent que hi ha a la comarca nostra passa dels 65 anys, bueno, que ara el tema de benestar social, bueno, amb el tema de turisme, que aquí he estat parlant, el tema aquest de benestar social, doncs si no hi hagués, nosaltres no podem assumir un assistent social a l'Ajuntament. És que, clar, nosaltres som un poble que la feina és nostra per poder viure. És que ara que hem arribat un moment, i ara parlo com a regidor, és que jo la campanya la trobo molt bonica, però bueno, la repercussió que té la nostra comarca i els nostres ajuntaments és aquesta, que ha arribat un moment que no podem viure. No podem viure el Consell Comarcal per deutes de la Generalitat, no podem viure els ajuntaments per deutes del Consell Comarcal, de la Generalitat. És que vull dir que sigui tan fàcil. L'única cosa que, la veritat, no sé per què, funciona una mica bé són les diputacions. I tu també les trauries. És que, clar, és que si no mos quedem en res, què haurem de fer?
De moment, el que ens quedem és amb la tercera trucada. Bon dia, en què parlem?
Hola, bones tardes. Mira, sóc la Virgínia.
Digui'm, Virgínia.
Hola. Dic, mira, he estat escoltant i, bueno, m'agrada escoltar-ho, però a vegades que no m'agrada ningú. Ningú. Jo... Avui heu estat parlant de moltes coses, tenim fills que tothom han volgut que estudiés, tothom han volgut que estés al lloc que estés, tothom han volgut estar en un lloc sentat a la cadira, i l'agricultura, entès? cada dia es perden les terres, eh? Ja som gent grans, eh? Que trenem a la terra. I el dia que volem que vinguin els fills, o vingui algú de la família, que mos foten garrotada, eh? A veure, dels que esteu aquí, per favor, no canvieu la conversa. Contesteu al qui parla, al qui us truca, contesteu-li. Som pagesos, eh? No l'ha anomenat ningú. Avui el priorat, gràcies a la pagesia, té el nom del priorat.
D'acord, doncs...
D'acord? Doncs estem... contesteu les paraules, no amb mi, el que sigui.
D'acord, Virgínia.
Adeu.
Agafem la pregunta de la Virgínia, si els sembla, deixem el tema aparcat, quedava en torn del Jesús Torralba, del Juan Alberto i del senyor Vives. Si els sembla, en aquests 5 minuts que em queda, potser sí que hauríem d'agafar aquesta pregunta perquè ens toca, especialment a la nostra comarca, el tema de l'agricultura. Els programes electorals de la majoria de les formacions han deixat de banda l'eix esquerra-dreta i s'han centrat molt en Catalunya-Espanya. Hi han qüestions que en altres campanyes sí que es tocaven i estaven detallades en els respectius programes electorals. En aquest cas no és així. Tot i així, no m'agradaria que s'aixequessin d'aquí sense comentar les propostes d'agricultura en una comarca eminentment agrícola com és la nostra. Si volen... podem començar pel Juan Alberto, sí. I anem seguint l'ordre en què estan asseguts.
En el tema de l'agricultura, Ciutadans aposta directament pels productes de qualitat i propers. I no estem d'acord amb tots aquests productes que arriben de fora de la terra, de fora d'Espanya, de Catalunya, a uns preus irrisoris que no es pot competir, diguem-ne, perquè dels països on ve aquests productes, la mà d'obra és molt barata, per no dir que tenen quasi esclaus, i clar, quan arriben aquí nosaltres no podem fer competència. Aquí a les Terres del Priorat el que Ciutadans proposa és que hem de tirar endavant tots aquests productes de qualitat, tal com el vi, com l'oli que tenen aquí, que és boníssim. A mi m'agrada molt el vi del Priorat, per exemple. Hi ha vins de molta qualitat aquí, i s'ha de tirar endavant, i el govern ha de posar, diguem-ne, tots els mecanismes perquè això tiri endavant. El que no pot ser és el que he dit abans, que arribin des de fora productes més barats, de menys qualitat i que tinguin més sortida, perquè quan la gent va al supermercat ho troba més barat. Apostem pels productes de la terra, Ciutadans.
Així és, Juan Alberto. Senyor Vives.
No, jo el que lamento és que la Virgínia deu haver anat a remenar l'arròs en el moment en què jo abans he explicat que des de la posició d'Iniciativa... el sector agrícola i per derivada l'agroalimentari lligats per nosaltres és un sector estratègic en aquesta zona en la que estem, i per tant que cal donar-hi tota la transcendència. Que és un sector estratègic ho diuen sempre els consellers d'agricultura quan comencen els debats d'agricultura, després no s'acaba de notar. I aquí podem fer la gran carta als Reis, productes de proximitat, quilòmetre zero, una nova modificació de relacions mercats, productors, etcètera, etcètera. Jo crec que n'hi hauria prou en tenir clara aquesta consideració estratègica i en deixar també clar que el model Mercadona no pot ser el model de futur a Catalunya per la nostra agricultura. És a dir, aquest model d'integració amagada, aquest model que condemna el primer productor originari, el primigeni, a uns preus absolutament ruïnosos per poder seguir incrementant els marges del senyor Roig, president de Mercadona, en qualsevol cas no és el nostre. I si aquestes dues cames caminen juntes, és a dir, si caminen juntes el fet de considerar-lo com un sector absolutament estratègic a casa nostra i eliminar aquelles imperfeccions legals que en aquest moment permeten que es produeixi aquesta situació, com la que jo comentava, segurament ens aniria millor. I deixi'm afegir un punt de contesta en el Joan.
El senyor Pereira ja vol
començar a parlar. En la meva opinió, hem arribat fins aquí perquè abans de la crisi econòmica hi ha una gran crisi de valors. Perquè tots plegats vam tirar incens a l'individualisme, al triomfar a costa dels demés, al fotre cop de cols el que venia al costat, i des d'allí arrenca el que finalment estem visquent en aquest moment. El dia que vostès vulguin podem tenir un altre debat aquí i parlar ja més concret de com això es tradueix en la situació econòmica, no? Però no volia deixar-lo sense resposta.
Senyor Pereira?
Bé, jo crec que a mi una de les coses que quan viatges per Europa et sap greu veure és veure gent de 25, 30, 35 anys baixant dels tractors, que dic jo. I en canvi, doncs, quan vas pels nostres pobles, veure que cada vegada més és difícil trobar pagesos que no tinguin els cabells blancs o que estiguin directament, o que no en tinguin. Sap greu veure terres abandonades, com passa a molts llocs, no tant al Priorat últimament, perquè doncs, la història del vi, tant a la Déu Priorat com a la Déu Montsant, doncs és una història d'èxit en els últims anys, com a mínim d'èxit relatiu. Sí que és veritat que això no és igual en altres comarques i que tot plegat ja ve i té una causa molt directa en la negociació de l'entrada de l'Estat espanyol a la Unió Europea i que es va fer més pensant en els interessos dels grans latifundistes castellans i andalusos, aquella dada que sempre s'esmenta que la principal receptora d'ajuts europeus a l'Estat espanyol és la duquesa d'Alba, no? Que no pas en el productor català, en el petit mitjà productor català, que efectivament, i com ha dit el senyor Matías Vives, l'agricultura i la indústria agroalimentària haurien de significar sectors estratègics pel nostre país, però clar, això implica inversió. Implica, evidentment, algunes modificacions de marcs legals, però implica inversió, implica suport a les cooperatives, implica suport a les anomenades cooperatives de segon grau. Però per realitzar tot aquest tipus d'actuacions es necessiten, sense cap mena de dubtes, unes actuacions per part de les administracions que a hores d'ara, amb la situació de crisi, de retallades i de baixada en picat d'ingressos de les administracions, costen molt. I amb això anem altra vegada a la mare dels ous, a recuperar els diners que són nostres i que ens prenen. Amb una petita part es podria fer moltíssim en matèria agrícola, moltíssim, amb pocs diners rendirien moltíssim, i que un cop més es tracta de recuperar això, perquè no és casualitat doncs, que, per exemple, el País Basc, amb aquest en aquesta matèria, com en moltes d'altres, estiguin molt per davant nostre. I clar, no és casualitat perquè ells gestionen els seus propis diners. Aquí això s'ha intentat mil vegades, l'última vegada amb el famós pacte fiscal no s'ha aconseguit, ens tanquen cada vegada la porta als nassos i òbviament només hi ha una solució que és la que des de Solidaritat Catalana per la Independència plantegem per recuperar els diners també per invertir, òbviament, en agricultura i en el sector agroalimentari.
Abans de sentir el darrer minut de Francesc Piqué, ens entrem més trucades, ens hem de disculpar, però és que estem fora del nostre temps, els companys de 100 anys fent vi s'esperen, ja els hi manllevarem una mica del seu temps, perquè avui entenem que pels candidats i pel moment que ens trobem val la pena sentir-los parlar, sobretot en aquest darrer tram que estem parlant d'agricultura. Per això, si us plau, demanem disculpes a aquells que ens hagin trucat i que no hi haguin pogut sortir per antena, però és que ja anem molt malament de temps. Senyor Piqué, el més bueno, bo que pugui.
Vale, jo seré curt, aviam, amb el sector de l'agricultura d'aquí de la nostra comarca. La veritat és que si arribéssim a tindre que poguéssim gestionar nosaltres els diners des del govern de la Generalitat, jo penso que en aquest moment no hi ha ajuts per l'agricultura, n'hi ha molt pocs a la comarca, i bueno, si tinguéssim, arribéssim a tindre diners per poder gestionar amb pocs diners, la gent de la nostra comarca està tirant endavant. Ha tirat endavant durant tots aquests anys enrere que la veritat eren molt complicats i bueno, la gent ha pogut viure bé durant un temps. Ara tornem a estar amb el tema aquest. Jo només voldria fer un incís. És que
ràpid?
Ara, un incís ràpid. Jo ara vaig estar una setmana per fora, per les Castelles, i la veritat és que jo vaig demanar vins de Priorat i Montsant i no n'hi ha. I en canvi tu vas a Tarragona, a molts bars, a molts llocs, i vins del Priorat i Montsant i oli de la Deo Siurana no n'hi ha. Uh-huh. És que seria interessant que la restauració i tot el d'aquí de la nostra comarca, de Catalunya, tinguessin l'opció de poder demanar vins de la nostra comarca.
Senyor Torralba, ràpidament.
Sí, senyor Pereira, el pacte fiscal en dues hores, una entrevista al senyor Rajoy i senyor Mas no es pot fer, només ho dic perquè s'ha intentat, però en dues hores és impossible. Pel tema sector agroalimentari, sí. A més, la Virgínia té tota la raó del món i en alguna altra ocasió que ha trucat doncs, ha parlat del mateix i jo li demano excuses perquè segurament al fragor de la batalla volem parlar de moltes coses i se'ns oblida. Però també és cert que el Matías Vives n'ha parlat a l'inici del sector agroalimentari i del sector turisme, que és el que ens afecta directament. Del sector agroalimentari, en fi, l'horitzó em sembla que no és precisament dels més bons, perquè ahir semblava que la política agrària comuna, la PAC, en els propers anys també hi haurà una reducció molt important. Per tant, ja cal que el proper govern de la Generalitat vegi quines són les iniciatives que pot prendre per intentar pal·liar o ajudar o estimular tot el que són els ajuts als agricultors. coincideixo plenament amb el Quico en el sentit de que tenim un, penso, un greu problema, i un problema que és ancestral, i és que els vins de Catalunya, els vins del Priorat, de la Déu Montsant, de la Déu Cú Priorat, els olis d'aquesta zona, Siurana, no som capaços de vendre'ls a pocs quilòmetres de distància. Per tant, el que hem de fer és estimular polítiques de comercialització. I segurament això podria també ser una assignatura pel proper govern, buscar aquestes alternatives.
Senyora Cardona, l'última.
Molt bé, per finalitzar. A veure, el president Mas no simplement es va reunir les dues hores, senyor Torralba, que vostè fa referència, amb el senyor Rajoy. Portaven tres reunions anteriors. Sí. En aquesta última, simplement el senyor Rajoy es va limitar a dir: senyor Mas, esto no lo veo, esto del pacto fiscal. I aquí es va acabar.
Ens podem centrar en l'agricultura?
Sí. Per finalitzar, Catalunya té el 6% de la seva població que es dedica a l'agricultura, a la pagesia. Aquest 6% és el que es dedica a cuidar tot el territori. Són els que vetllen pel nostre entorn i el nostre territori. Aquest grup tindria que estar molt més potenciat, tots nosaltres ho veiem. Tenim una estructura de cooperatives que hauríem de saber potenciar més. Tenim unes denominacions d'origen, Priorat, Montsant, les Deos de l'Oli. Tot això, tenim una riquesa en qualitat que hauríem de saber potenciar encara més. I com això, comparteixo la major part de les opinions que teniu vosaltres, perquè em sembla que tots anem a una en aquest sentit. Per això crec que si vetllem per la nostra independència, per al nostre país, per al nostre futur, aquí el que convé és que treballem tots per la nostra comarca i endavant.
Senyors, senyora, moltes gràcies per haver aportat els seus arguments en aquesta campanya electoral. Encara els hi queda una setmaneta de feina, més o menys. Esperem que els hi vagi bé i el dia 25 que hi hagi molta sort. Moltes gràcies, Juan Alberto, moltes gràcies, Matías, moltes gràcies, Albert, moltes gràcies, Quico, moltes gràcies, Jesús, i moltes gràcies, Meritxell. També
gràcies,
moltes gràcies a la Virgínia, al Joan i al Gaspar i al Jordi, que tot i que no l'han pogut treure per antena, doncs han trucat i han volgut participar en aquesta tertúlia electoral, per dir-ho d'alguna manera, i com no, al Jordi Borja, que s'ha enfrontat en aquest petit repte amb tanta gent a la tertúlia. No passa, no és l'habitual en aquesta hora del vermut. Gràcies a tots, i nosaltres la setmana que ve hi tornarem. Jornada de reflexió. Thank you.